El nombre de morts confirmats pel doble terratrèmol de Venezuela passa de 900, segons l'últim balanç que ha fet el president del Parlament veneçolà.
Anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
Segons les Nacions Unides, s'han reportat més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors ha informat que hi ha 5 espanyols entre els morts i 119 desapareguts, i el govern espanyol diu que centra els esforços en les 14 persones que s'han localitzat sota la runa.
Catalunya nit.
Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat unes 48 hectàrees de terreny forestal. Cap persona ha pres mal, no hi ha cap habitatge malmès i ja no queda ningú confinat. Els Mossos han detingut un home sospitós d'haver provocat el foc. Quan els bombers hi han arribat, s'han trobat diversos focus simultanis.
La persona de moment està detinguda, s'ha estat detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
El foc de la franja de Ponent, d'altra banda, està perimetrat i té una extensió de 60 quilòmetres, però encara no està controlat. S'espera poder-lo estabilitzar aviat. Tot i així, més de 200 veïns passaran una segona nit fora de casa.
Del que no hi ha dubte és que el perill d'incendis importants augmenta amb les calorades que estem patint. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid que s'ha registrat mai a Catalunya i també hi ha hagut rècords de calor en centenars de ciutats europees. Així ho ha descrit Aleix Serra, tècnic del Meteocat.
La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
Que també creix a Europa és el nombre de persones que es dediquen al crim organitzat. L'Europol calcula que ja són 400.000.
Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles. Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser el 2027. Així ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots del PSC, Junts i Vox. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, defensa que és una bona mesura.
Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
I abans d'acabar el Catalunya Nit, conversarem amb el periodista i documentalista Raül Gallego. Va guanyar un Emmy en Punt de No Retorn, la sèrie de 3CAT, i ara torna amb la tercera temporada. I ho ha fet amb un doble capítol impactant, amb joves d'extrema dreta que veneren Franco o Hitler i joves que combaten el feixisme.
Pero lo que es innegable que la izquierda quiere callar es que Franco hizo muchas cosas bien.
És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat als carrers.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
Aquesta és l'última actualització oficial del doble terratrèmol que aquesta setmana ha sacsejat Veneçuela. Gairebé 1 miler de morts i més de 3.000 ferits. Els equips de rescat continuen treballant contra el rellotge per tal de treure de la runa possibles supervivents encara, però el cert és que cada hora que passa és més difícil que es trobi algú amb vida. Podem saludar a aquesta hora en directe el corresponsal a l'Amèrica Llatina de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Bona nit, Joan.
Agnès, què tal? Bona nit.
Bé, a veure, des del primer moment ja s'ha advertit que la xifra de morts pot ser de milers de persones. De fet, les Nacions Unides han posat avui sobre la taula una xifra impactant de 50.000 desapareguts.
Sí, són dades recopilades per grups de voluntaris que han utilitzat xarxes socials i plataformes per recopilar precisament aquestes dades. Xifres dramàtiques que ha fet seva d'alguna manera la ONU per ajudar en les tasques de recerca de supervivents. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat absoluta que hi ha en molts casos en aquestes tasques de recerca. Són els mateixos veïns dels edificis caiguts els qui a cops de martell o fins i tot amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Escoltem ara alguns àudios, alguns sons d'aquests moments de rescat.
Escúchame, jálame. Ya, 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 que me está cortando.
Ya,
ya, ya. Jalamos. Ya, yo subo. Yo subo, que me están cortando.
El muro tiene espacio.
Ajá.
Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves? ¿Ves, okay. ves que el muro tiene espacio?
Ok.
Impactants, els primers avions amb l'ajut internacional ja han aterrat a l'aeroport de la ciutat de València. Això és a 2 hores en cotxe aproximadament de Caracas, la capital del país, la ciutat Caracas situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans d'aquests sismes que són La Guaira i Catia la Mar.
Joan, ara ens deies que tothom hi està posant una mica de la seva part per tal de desenrunar possibles supervivents, però explica'ns com són aquestes tasques de recerca i gestió de la tragèdia a l'espera que arribi tota aquesta ajuda humanitària i d'equips de rescat.
Sí, hi ha dues cares, la que explicàvem i després els mitjans de comunicació que controla el chavisme mostren un operatiu de rescat i ajut humanitari ràpid i efectiu i fins i tot la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez al costat dels veïns afectats en una situació una mica kafkiana de calma i serenitat, la saluden, li mostren estimació lluny del que es pot veure, per exemple, a les xarxes socials amb veïns desesperats perquè no reben auxili. Ja aquesta serà la tercera nit al ras en la que passaran milers de veneçolans, especialment en aquestes zones zero afectades a la costa veneçolana, a Cat i a la Mar i a la Guaira, com us explicava. Escoltem el que deia la presidenta interina Delcy Rodríguez fa poca estona, que parlava també de rèpliques.
Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
Hi ha militars dels Estats Units ja desplegats que lideraran també aquestes tasques de rescat en països que també han enviat ajut, entre ells de governs, per exemple, antichavistes. Governs com el d'El Salvador, Xile i l'Argentina, que són governs amics de Donald Trump, del president dels Estats Units, que li fan costat en aquestes circumstàncies i que, d'una manera molt curiosa, inimaginable, abans de la detenció de Nicolás Maduro, posaran militars d'aquests països antichavistes sobre el terreny en aquesta situació, doncs, impensable no fa tants mesos.
Doncs esperarem que aquestes feines també donin els seus resultats perquè les jornades es fan llargues amb tot el que ens arriba de Veneçuela. Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
Sobre el terreny, les ONGs internacionals estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la zona de La Guaira. Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela, que és Halima Hussein.
La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
Des de Catalunya ha sortit un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i de Protecció Civil per donar suport a les tasques de rescat. Maria Costa.
Aquesta tarda han viatjat fins a Madrid i demà volaran fins a Veneçuela. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des de Catalunya l'ajuda que volen oferir als ajuntaments i la població. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el president del Fons, Jordi Quadres.
La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatalà.org i també el número de Bizum 08678. A tot això, de cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Cinquanta hectàrees cremades. Aquest és el balanç provisional de l'incendi que ha començat aquest matí a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar aquesta tarda i no ha causat danys personals ni ha afectat tampoc cap habitatge. Això sí, els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana, Marta Vallès.
Hola, bona nit. L'avís del foc arribava a 11:45 del matí, localitzat a la conreria. Tenia molta potència i ha generat preocupació, especialment al flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt que es pogués escapar i tinguessin molts més problemes.
L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana, així com també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanselles, al Vallès Oriental. Abans de les 4 de la tarda el foc s'ha estabilitzat i una estona després s'ha donat per controlat i s'han aixecat les restriccions. Poc després que comencés l'incendi, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
Ha estat detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
Durant la tarda s'han anat retirant molts dels efectius i quedarà alguna dotació de guàrdia durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada.
Marta, justament al Catalunya Nit ens preguntàvem com està penat el delicte d'incendi provocat.
Doncs mira, l'estat espanyol provocar un incendi forestal es castiga amb penes que varien segons la gravetat dels fets. Si el foc posa en perill la vida o la integritat de les persones, el Codi Penal preveu entre 10 i 20 anys de presó, si no hi ha risc per les persones, però si incendien boscos o masses forestals, la pena seria entre 1 i 5 anys de presó, a més d'una multa. En casos d'especial gravetat, per exemple, si crema una gran superfície, afecta un espai natural protegit o hi ha un impacte ambiental molt greu, la condemna pot augmentar fins als 6 anys de presó. Hem de pensar que en aquest cas la zona afectada està dins l'espai d'interès natural de la conreria Sant Mateu Cellex. Per tant, és una zona protegida. I si el foc es provoca per imprudència, les penes també poden ser elevades, especialment si hi ha perill per vides humanes.
Gràcies, Marta. Aquesta hora a la franja ja s'han retirat els mitjans aeris després d'una segona jornada treballant per intentar estabilitzar el foc que ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Tot i que les previsions són bones, els 240 veïns desallotjats ferits encara no han pogut tornar a casa. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
Bona nit, ara es treballa principalment amb mitjans terrestres per evitar que les revifalles saltin el perímetre del foc. S'han anat retirant els avions i helicòpters i també els efectius d'altres comunitats que han col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex per les altes temperatures que s'han assolit, així com el vent. Sentim el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
I continuen encara desallotjats els 240 veïns de Calassanç, Sanui i Alins per seguretat. Avui han pogut passar alguns per casa a recollir objectes imprescindibles, però en el cas de Sanui han arribat les flames pràcticament a la porta de les cases.
El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
Tot i això, les previsions són favorables a hores d'ara i demà es preveu, si no hi ha canvis, donar el perímetre per estabilitzat.
Gràcies, doncs bé, a Targa. Hem de dir que els bombers també han hagut de treballar en les tasques d'extinció d'un altre incendi. En aquest cas, ha calcinat una quarantena d'hectàrees de camps de conreu. El foc ha generat una gran columna de fum. La principal hipòtesi és que una màquina que treballava segant camps de conreu hagi generat aquest incendi. Els bombers continuen a la zona amb un dispositiu d'unes 9 unitats terrestres per evitar possibles revifades.
Passa pràcticament un minut i mig d'un quart d'onze de la nit i relacionat amb els incendis, les temperatures. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. Els meteoròlegs donen l'onada de calor per acabada, però continuen amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que fins ara consideràvem normals pel juny. Oriol Pujadó.
Sí, l'onada de calor que va convertir el Sant Joan aquest any amb el més calent des que tenim registres ha estat especial dur a comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies consecutius han estat per damunt dels 40. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades eren excepcionals.
La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
Estem parlant de Catalunya, però de fet tota Europa està amb els termòmetres disparats.
I posem dades. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i la temperatura exterior. Els autors de l'informe asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics externs a l'Imperial College de Londres.
Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol, aquest ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, sobretot de persones de més de 80 anys.
Gràcies, Oriol. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'un fenomen que també creix i preocupa, el de persones que formen part de grups criminals perillosos a Europa.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres. Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Nou minuts i arribarem a tocar de 2:15 de la nit. A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos. De 80.000 fins a arribar ara als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i també la facilitat de reclutar gent per combatre delictes en l'esfera digital. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, Bruno, aquest informe de l'Europol que assenyala els ciberdelictes i el frau en línia com un problema creixent.
Sí, l'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. L'informe detecta que en els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals. La policia n'ha clausurat 3 de cada 4, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
These are not street gangs.
Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
El negoci més suculent continua sent, de llarg, el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una dada alarmant, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se i camuflar els seus diners.
Gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I Ucraïna ha intensificat l'ofensiva contra Rússia aquesta matinada amb més de 600 drons que han estat interceptats pel Kremlin i que es dirigien a una desena de regions russes, incloses també la de Moscou o Crimea, que ha decretat l'estat d'emergència. A les files ucraïneses, però, els comencen a faltar soldats i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de treball i residència als homes ucraïnesos en edat militar que a partir d'ara arribin a la Unió Europea per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i participar d'aquesta manera en la guerra. El comissari europeu de l'Interior s'espolsa les crítiques.
Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha denunciat que l'Iran ha violat l'alto al foc a l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social Truth, Trump diu que amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant, la República Islàmica ha actuat de forma estúpida. L'atac va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per les Nacions Unides. Ignasi Abad.
Sí, segons ha explicat avui el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, fins ahir van poder abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells. We have been
able to... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig
cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
El màxim responsable de l'OMI diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions del Golf Pèrsic per aquest atac d'ahir, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida de 11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf Pèrsic durant 4 mesos des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà.
Doncs precisament els governs del Líban, Israel i els Estats Units han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països del Pròxim Orient, que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte firmat després de 4 dies de negociacions té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Txell Garriga.
Sí, segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones del nord i el sud del riu Litani, a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat.
Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern de Beirut implementa aquest acord, el país anirà cap a una guerra civil. Israel va decidir envair el sud del Líban el mes de març, en plena guerra entre els Estats Units i l'Iran, per combatre directament la branca armada del moviment xiita libanès, finançada per l'Iran i considerat grup terrorista per Israel i també els Estats Units.
I hem de tornar a parlar de Donald Trump perquè amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. I ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com ara Google, Apple, Meta o Amazon. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Què ha indignat Trump?
Doncs que els països de la Unió Europea es plantegin aplicar un impost d'entre el 3 i el 5% sobre els ingressos de publicitat que tenen les multinacionals tecnològiques nord-americanes, les dades que venen a tercers o les comissions que cobren pels seus serveis. Trump diu que penalitzarà tots aquells països europeus que apliquin una taxa digital, imposant un aranzel del 100% a qualsevol producte que exportin, i que el nou gravamen s'imposarà per sobre de qualsevol acord previ de forma immediata.
Aquesta és la principal mesura que ha incomodat Donald Trump i que ha tornat a llançar aquesta amenaça contra els productes de la Unió Europea. Ara, recordem-ho, quin acord hi ha?
Doncs es va firmar justament ahir, quan els 27 van aprovar un nou pacte mercantil amb els Estats Units en què acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a aquests productes. Ara això queda en l'aire després d'aquesta nova amenaça. De fet, la Unió Europea ja ha recordat a Trump que els estats membres tenen dret a regular les activitats econòmiques en territori sobirà i que respondran contra qualsevol coacció.
Minut i mig, arribarem a 2:15. La Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya i ja fa molt i molt temps que en parlem. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit.
De quants documents estem parlant?
Doncs mira, es tracta d'uns 34.000 arxius espoliats pel règim franquista que representen el 5% del conjunt dels papers de Salamanca i que encara són a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat en aquesta ciutat de Castella i Lleó. Avui, la Comissió de la Dignitat ha denunciat que han passat 21 anys de l'aprovació de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica i que encara no s'han transferit a Catalunya la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn dels arxius. Sentim Josep Cruanyes, és el president de la Comissió de la Dignitat.
El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que podria activar el retorn dels arxius, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació.
N'hi ha molts, ja hem dit que 34.000. De quin tipus de documents estem parlant, Joan?
Doncs mira, un 75%, serien uns 22.000 papers, estarien relacionats amb les lògies o grups de maçons. I, per exemple, hi hauria cartes que s'enviaven entre els seus membres. També hi ha 6.000 documents vinculats amb l'ordre públic de la Generalitat i els 6.000 documents restants serien arxius de més de 47 ajuntaments. A més d'aquests 34.000 documents, també han de tornar de Salamanca els volums que corresponen a Catalunya de l'anomenada causa general que els franquistes feien servir per processar i condemnar republicans.
I en plena política, estem a les portes d'un superdissabte de convencions internes dels partits. Amb 4 anys de retard i 8 anys després de l'últim, el Partit Popular Català ha convocat el Congrés amb què renovarà la seva cúpula. Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez presidirà demà el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial del seu entorn. I Vox també farà la seva assemblea anual. Àlex Giralt Robert, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Doncs expliquem-ho, perquè segurament ha estat l'any més agitat per als socialistes des que Sánchez va agafar les regnes. Què n'hem d'esperar del conclave?
Bé, des del partit volen que sigui un punt i a part, un baló d'oxigen i una posada en marxa del pròxim cicle electoral després d'unes setmanes amb moltíssim rebombori judicial i, en definitiva, un any especialment delicat, com deies. De fet, en l'últim comitè federal del PSOE, ara fa un any, Sánchez ja va demanar perdó pel cas de Santos Cerdán, llavors molt recent, i va descartar baixar del vaixell.
El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
Ara els casos s'han multiplicat amb causes com la de l'exmilitant socialista Leire Díez, per suposada guerra bruta, i la de l'expresident Zapatero, acusat de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte fiscal, entre d'altres. A més, el Suprem ha castigat recentment amb 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos per corrupció, mentre el germà de Sánchez espera sentència i la seva dona data de judici. Haurem de veure si l'estratègia de resistir del líder socialista genera més oposició interna de la que habitualment ja té.
Més tranquil s'espera que sigui Àlex al Congrés del PP català. Alejandro Fernández repetirà com a líder del partit. Amb alguna incògnita?
Sí, la de qui serà el seu número 2, l'històric Santi Rodríguez, no repetirà. I ara la pregunta és qui el rellevarà. Sembla que el preferit és Juan Fernández, portaveu dels Populars al Parlament, però les últimes hores també han sonat amb força noms com el de David Soler, que és tinent d'alcaldia de Castelldefels. Demà sortirem de dubtes amb una convenció on també hi serà Alberto Núñez Feijóo, amb qui Alejandro Fernández ha reconduït la relació fins al punt d'haver aconseguit el seu aval per continuar al capdavant de la formació. El desgel va començar quan el PP havia d'escollir candidat per a les catalanes del 2024.
Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
Els bons resultats del PP en aquelles eleccions, amb un salt de 3 a 15 parlamentaris, va deixar la qüestió tancada. Feia 4 anys que el Congrés dels Populars Catalans estava pendent de convocar-se. L'últim es va fer el 2018.
I per últim, Àlex, dèiem també que hi ha assemblea ordinària de Vox.
I aquí sí que sense cap mena d'oposició interna, després que els de Santiago Abascal s'han desempallegat dels dirigents més crítics, com Javier Ortega Smith. Un tràmit amb què el partit d'extrema dreta presumirà dels resultats que han obligat el PP a dependre d'ells, Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia.
I ja ens anem acostant a la data. El dissabte 4 de juliol arrencarà des de Catalunya el Tour de França i per això es desplegaran 3.600 agents dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat de les tres etapes inaugurals de la cursa. La prova tallarà 400 quilòmetres de carreteres des del litoral, entre Barcelona i Tarragona, fins a Osona i el Ripollès, Oriol.
Els agents dels Mossos s'hi sumaran també policies municipals i guàrdies urbans de la 60ena de municipis que estan implicats amb la prova a banda dels helicòpters i drons policials. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
Les vies afectades seran sobretot la Nacional 340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6, la C59, la C17 a partir de Gleva i la Nacional 260. La contrarrellotge de dissabte dia 4 a Barcelona afectarà carrers principals, com per exemple el carrer Mallorca, Aragó o un tram també de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros.
I a Barcelona, la Guàrdia Urbana portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal, a proposta del Partit Popular, i amb els vots a favor del PSC, Junts i també Vox. Ara fa un any, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una iniciativa semblant, però es va trobar amb el rebuig de Junts. Barcelona, Anna Escura.
Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 Tasers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altre, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
El grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 serien a Alemanya.
Alemanya, com diu, seria la gran damnificada perquè Volkswagen també preveu tancar 4 fàbriques al país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla de 660.000 treballadors per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, ja va avançar alguns detalls d'aquest pla al mes de març. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, marques que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup, que a banda de Volkswagen inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada de personal al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan on els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria està en contra del pla d'ajustos.
Roger, expliquem també que al final aquí la fàbrica de llet Pasqual a GURB tancarà el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta.
Sí, la nau de Llet Pasqual passarà llavors a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de GURB, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els empleats, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica està obtenint els seus millors resultats i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments.
I una notícia que hem sabut fa poca estona, els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà.
L'han localitzat avui després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Aquesta tarda, efectius dels GRAE han trobat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins.
Les denúncies per LGTBI-fòbia baten rècords amb la xifra més alta dels últims 10 anys.
L'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya va registrar l'any passat 353 casos. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. També han augmentat les agressions en àmbits privats com la feina. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació en pràcticament el 25% dels casos.
Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons Next Generation,
que són les ajudes econòmiques europees per recuperar-se del sotrac de la pandèmia. La xifra l'ha donat el president Salvador Illa, que diu que els diners han ajudat a transformar molts sectors.
Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
Segons Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons Next Generation ha rebut, una desena part del total.
I si fa uns dies us explicàvem l'augment dels atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i també de l'Ebre, avui ens fem ressò de l'altra cara de la moneda. El Cap de Creus, un estudi de l'entitat Submón, destaca que la relació entre els dofins i els pescadors és bona. Han vist que no els estripen les xarxes. Girona, Núria Paraire.
Una embarcació de l'entitat Submón geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a 3w.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No diré res. Però em quedo aquí.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Des d'avui fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
pica abbia mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Raon, que es farà demà a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran escenari amb mostres d'art i també degustacions de vins de la Deo a l'Ella. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit. Can Raon és una masia vinícola que hi ha a la zona de l'Alegria a Tiana, tot i que es troba per sota del lloc on hi ha hagut l'incendi, i el festival se celebrarà sense cap problema. Malgrat tot, estaran pendents de les indicacions dels bombers, segons ens han explicat. Hi haurà parelles musicals interessants com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és aquesta, la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic, amb els llums apagats i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca també una instal·lació de John Ross i Andy Kidd que crearà música amb les plantes de la finca.
Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reon i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura, en aquest cas.
Al sopar del festival serveix la xef Carme Piques del restaurant Icatrenc Can Ginjoler amb els vins de la Deo de l'Ella, fets a la mateixa masia de Can Raon.
Doncs avui amb aquest ritme electrònic, David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Entrem de cara als esports. Avui comencem per el partit que ha de venir aquesta matinada.
La persona le ayuda a ser mejor futbolista. Y él, desde luego, le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
Parla Luis de la Fuente de Lamine Yamal, que avui apunta a ser titular en el partit que ha d'enfrontar la selecció espanyola a partir de les 2 de la matinada contra l'Uruguai, amb el primer lloc d'Europa en joc. Si la selecció espanyola guanya, serà primera de grup de cara als encreuaments de setzens. A aquella hora també hi haurà l'altre partit del grup, que és el Cap Verd, Aràbia Saudita. Ara tenim en joc els partits que serviran per tancar el grup I. D'una banda, el Noruega 1, França 3, amb el defensa del Barça Condé, titular amb els francesos, i triplet de gols de Dembélé, i també el Senegal 4, Iraq 0, són amb els últims 10 minuts de partit.
Molt bé. Ai, disculpa.
Sí, no, anava a dir, pendents, doncs, de com vagi el Mundial aquesta nit, eh?
Exacte, amb aquest Espanya-Uruguai. Sobretot, també apuntar que el jugador del Barça, Rafinha, doncs es perdrà el següent partit del Brasil, que serà el de setzens ja contra el Japó dilluns vinent. Per tant, Rafinha, un partit més de baixa des que es va lesionar en l'estrena.
Perfecte, bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada cuatro años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo civil...
12 minuts i arribarem a les 11. El que esteu sentint de fons és un petit fragment, ara el tornarem a posar, d'un dels dos capítols que estrenen la tercera temporada a 3CAT de la sèrie Punt de no retorn, dirigida per Raül Gallego. És una sèrie que, recordem-ho, va guanyar un Emmy internacional i que ara se centra, en aquest cas, en l'avenç de l'extrema dreta entre els joves a Europa, en el primer capítol, i també en joves antifeixistes en el segon capítol. Podem saludar a aquesta hora Raül Gallego. Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com molt esteu? Bé, molt bé. Escolta, hem vist aquests dos capítols que posen el focus, ara ho dèiem, no?, en els joves, d'alguna manera en posicions extremes per motius molt diferents. Però per què t'hi has volgut fixar, en els joves?
Bé, perquè primer perquè crec que era un tema que s'havia de posar sobre la taula, no?, que últimament sí que es comença a parlar d'aquesta realitat, de que hi ha molts joves, no tots, evidentment, però molts joves que es senten atrets per aquestes ideologies, no?, d'extrema dreta, inclús de feixisme, inclús de ideologies o grups que són neonazis, i no se n'ha parlat prou, no? Crec que hem estat fent més aquest tipus de cordó sanitari, no?, fent veure com que no existia o intentar ignorar-ho, i tot el contrari, no? Aquestes ideologies, aquests grups han trobat un espai a les xarxes socials que han crescut lliurement, i crec que calia treure-ho i posar-ho sobre la taula, no?, i dir, ostres, aquesta és una realitat que hem de parlar i que s'ha de confrontar, no?
Mm-hmm. En el primer capítol et centres en l'auge de l'extrema dreta entre els joves, moments com aquest.
Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada cuatro años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo civilizado estaba a punto de sucumbir bajo las hordas comunistas, no se quedaron en su casa en el sofá porque llovía. Vamos a defender nuestra sangre, nuestra identidad y nuestra patria por encima de nuestras vidas. ¡Arriba España! ¡Arriba Europa!
Això és un discurs davant d'una multitud. Tu vas a trobar-los, els entrevistes, ells s'expressen sense manies, tot i que en alguns casos veiem, Raül, una gran desinformació, per exemple, quan parlen del franquisme, no? Es mouen entre els tòpics i les mentides.
Sí, és el populisme de tota la vida, no? I que a més ara amb les xarxes socials s'ha incrementat, no? Tots coneixem segurament algú que de cop comença a parlar que Franco es vivia millor, que era més segur, no? Aquests topicazos, lo dels pantans, no? Franco va fer molts pantans. I el que em sorprèn és que en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, aquest tipus de discursos feixistes, d'odi, no?, de l'extrema dreta, neonazis, que creem que, a veure, de nazis i feixistes sempre n'hi ha hagut, però era sempre com una minoria, una reminiscència de nostàlgics del passat, no? Però que de cop això es posi de moda, que es comenci a normalitzar, i sobretot entre els joves, és el que és greu, no?
Parles amb persones de diferents formacions, aquests que sentíem abans són de Núcleo Nacional, que diuen que la solució ja no és Vox, vull dir, ells estan encara un pas més enllà. Parles amb joves d'Aliança Catalana, altres formacions, perquè l'extrema dreta agafa formes diverses, però en tots ells què hi has trobat al darrere? Per què hi connecten tant els joves?
Suposo que ha estat les xarxes socials, que la gent jove tampoc no se sent apel·lada per altres alternatives polítiques, se senten desenganyats. Com he dit abans, no tots, no? Però sí que hi ha aquest desengany, no?, de no creure's amb els partits polítics, no?, tradicionals, el bipartidisme, o les alternatives, no?, que han anat sorgint també, de cop han perdut força, o la gent se sent desenganyada, i molts joves, la majoria també s'ha de dir que són nois, doncs de cop s'han sentit atrets per aquestes ideologies, no? Però al final que hi hagi aquest ressorgiment de l'extrema dreta és una conseqüència de la crisi aquesta que estem vivint, tant econòmica com de democràcia, no? d'incertesa de quin futur tindrem, no?
Uh-huh. Veiem també, en aquest sentit que ho deies, no?, com l'extrema dreta aconsegueix guanyar en l'estratègia, no?, en el missatge, com es mouen també les xarxes socials. Això ho veiem en part en el primer capítol d'aquests dos que s'han estrenat de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En el segon, en la segona part és el segon capítol, doneu veu als joves antifeixistes en moments com aquest.
Hay un momento en el que ya la gente ha dicho, ya no tengo, ya no hay caretas. Ya no es una lucha en vivo, ya es una lucha del todo. Entonces, tenemos que poner todo la carne en el asador. Aquí tenéis a un servidor de padres africanos de Nigeria, nacido en Madrid, y mis andanzas se han dedicado a vivir por las calles y luchar contra las opresiones que sufrimos de clase y de raza hasta mis días de hoy. La izquierda y la extrema izquierda se volvió un poco intelectual. Creo que se centraron mucho en ese ámbito intelectual y olvidaron un poco a las clases bajas. Entonces llega un gañán de extrema derecha y dice, bueno, cuida, bueno, y la gente hace, pues esto, ¿sabes? Es así.
Raül, què t'has trobat amb aquests joves en l'entorn de l'antifeixisme? És una resposta purament reactiva o és una cultura política pròpia?
Bueno, les dues coses, no? Crec que portàvem uns anys on els joves no estaven molt involucrats políticament i per aquest el mateix desengany, no?, que t'havia comentat abans. I és curiós que, per exemple, anava a les manifestacions d'aquestes d'antifeixistes, hi havia la gent que tenien ara entre 40 i 50 anys, que quan eren joves, als anys 80, 90, no, formaven part de grups d'aquests antifeixistes i tal, i després era gent molt jove, no, de 18, de 20 i pocs, no, que ara de cop al veure que l'extrema dreta està tornant a pujar, no?, que està políticament, estan inclús intenció de vots, són els partits número 1 en bastants països, doncs hi ha aquesta reacció d'una nova generació que han dit, ostres, ens hem d'involucrar i hem d'intentar parar això, el que sí que tant els més grans com els més joves es troben bastant perduts en què s'ha de fer per aturar aquesta onada reaccionària, no?, d'extrema dreta.
Són dos bons retrats, aquests dos nous capítols de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En Raül, en penjareu més aviat o no, de capítols?
Sí, ara ens començarem a editar un altre, que sortirà a finals de setembre.
Sobre?
I sobre... Està relacionat amb la intel·ligència artificial, però no t'explico més.
Molt bé.
Perquè hi hagi sorpresa, doncs. Però serà molt interessant, saps? Mm. I, bueno, i després estem preparant dos més.
Molt bé.
Que ja dit, també ja ho direm. Que
ja
és,
ho direu, no? Sospito.
Ja ho direm. és més per donar misteri, no perquè, uau, el que trobarem, no? Però ja ho direm.
A poc a poc, quan arribi el moment. De moment tenim aquests dos nous capítols que hem comentat amb els joves radicalitzats a l'extrema dreta i els joves antifeixistes a Europa. Un bon retrat. Gràcies, Raül Gallego. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Caminava al mateix pas, en silenci perpendicular, tacant l'asfalt, escombrant la seva esquena, i vivia de la llum, de copiar l'exacte moviment, feia anys i panys, que escrivia les petjades rere seu.
Estàvem esperant la tornada, però encara no m'arrisco, eh?
El títol no, deu ser?
Deu ser el títol, potser sí. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, sí, és el títol. És una cançó de Blaumut que es diu Ombra. Per tant, aquest cap de setmana doncs haurem de continuar buscant ombres, refrescant-nos, perquè continua la calor intensa. No és una calor tan desbocada com vam tenir de diumenge fins al dia de Sant Joan, però clar, sí que és veritat que costa de notar aquest 1 o 2 graus que han baixat les temperatures, perquè es manté la calor intensa, l'aixafogó a la costa, i això és el que continuarà passant aquest cap de setmana. Avui les màximes més altes han arribat als 38 graus i es aniran repetint, tant dissabte com diumenge. Per tant, aquests valors més alts arriben a aquesta xifra, cap a Ponent, algun punt de l'interior, l'aixafogó a la façana litoral, en un dissabte de sol, d'estabilitat, i en un diumenge que sí que a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada que pot ser localment una mica més intensa cap al Pirineu. I diumenge tornarem a tenir doncs, aquesta pols sahariana que torna a deixar aquest cel terrós.
Doncs a buscar ombres.
Sí, tant, això una darrere l'altra.
Gràcies, Gemma, molt bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Adéu.
Doncs buscarem l'ombra i tot l'equip del Catalunya Nit amb el Marc Güell, el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns de nou aquí a les 10 amb el Catalunya Nit.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.